Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 1:45 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i estic aquí per intentar transmetre-vos, portar-vos temes que espero que siguin interessants, els que hem escollit avui. D'entrada, començarem parlant d'un tema de consciència. Parlem del malbaratament alimentari. Va ser el Dia Internacional contra el Malbaratament Alimentari i ahir hi ha estadístiques esgarrifoses, una de tantes, és que cada any les llars malbaraten un 34% dels aliments que compren. És una mitjana, eh? Suposo que hi haurà llars que no i llars que molt, en funció de moltes coses. Parlarem amb el Lluís Fatxó Viles, president del Banc dels Aliments de Barcelona, perquè ens faci 5 cèntims. I també parlarem de la participació espanyola, la participació catalana, a la missió d'art. La missió d'art és aquesta que han enviat el satèl·lit a impactar contra un asteroide per desviar-lo de la seva òrbita. És una dins del pla de defensa planetària, doncs la participació espanyola, i parlarem amb el Josep Maria Trigo. Però abans anem a repassar com tenim el temps, com tenim el trànsit, com tenim l'actualitat amb la Mar Puerto. Mar, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Bon dia, què tal?
Com tenim el temps?
Doncs mira, avui acabem setembre amb temps més estables i amb més fred aquest matí. Una situació ideal per agafar refredats encara. I avui encara estem també sota la influència d'una bossa d'aire fred amb algun ruixat, mentre que el mestral i la tramuntana continuen bufant d'intensitat moderada. El cap de setmana, però, es presenta una clara millora del temps, amb més sol, i les temperatures també es recuperaran. Ara tenim 25 graus a Tarragona, 19 a Barcelona, 18 a Girona, 17 a Lleida i 9 graus a Andorra la Vella, una mica més de fresc.
És veritat que aquest matí, quan ens hem aixecat, ja hi havia fresqueta, però durant el cap de setmana penso que, com explicava la Mar, les temperatures es recuperaran. I el transport públic i el trànsit, com ho tenim?
Doncs mira, en el transport públic, aturades parcials als autobusos de Barcelona de 2 a 4 de la matinada, de 10 a 12 del matí i de 9 a 11 de la nit amb serveis mínims del 20%. La resta del dia no hi haurà servei. I atenció, perquè aquest 17 d'octubre també hi haurà una nova convocatòria d'aturades als busos, en aquest cas de caire indefinit. A les carreteres, en canvi, força tranquil·litat a aquesta hora del matí, amb circulació amb retencions a la Ronda Litoral en dos sentits i a la C-17 a Parets del Vallès direcció Vic.
De fet, hi havia una reunió, en aquest cas, de sindicats amb l'empresa, amb TMB, per intentar arribar a un acord. Avui mateix volíem parlar precisament amb un dels representants dels sindicats, juntament el d'UGT, perquè ens expliqués la situació, però estaven dins d'aquesta reunió i, clar, no sabem cap on anirà la cosa, si s'acabarà ratificant tot això o si, tant de bo, hi hagués una solució. De l'actualitat, que et destacarem, Mar?
Doncs de l'actualitat us parlo del Port de Barcelona, que ha posat en servei un nou sistema de radars per la vigilància i el control del tràfic marítim, amb l'objectiu d'incrementar la seguretat de les operacions a través del seguiment de tots els moviments dels vaixells a l'exterior com també a l'interior de l'enclavament. El nou sistema està format per dos radars instal·lats a la torre de control, situada al moll de l'energia i també al moll de Llevant, que ofereixen una visió completament molt més neta de les aigües. La tecnologia dels aparells el que permet és eixamplar la banda de transmissió dels radars, utilitzant alhora una menor potència de les emissions electromagnètiques. Alhora, d'aquesta manera, s'allarga la vida dels equips i també es millora la qualitat d'aquestes imatges.
Tant de bo, molt bé. Mar, de la una més.
Sí, tant.
Moltes gràcies. L'actualitat esportiva amb mans i veu del José Luis Gil. Com estàs? Bon dia, José Luis.
Què tal, José Miguel, companys? Bon dia. Ho fa molt bé, aquesta noia, eh?
I tant que sí. I tant que sí, home. Ja
estàs millor que el Dosado.
Molt... Potser encara li cal el recorregut a tots.
Ens cal el recorregut que té... Palito para los ausentes.
El Dosado. I això és lleig, eh?
Lleig.
Això li diu li diu a la cara quan estigui aquí, eh?
No, ja estic cansat de dir-li.
Li diu, els seus subordinats ho fan millor que vostè, ja, a veure quina resposta troba,
eh? Està fart de mi, el Dosado.
Bé, parlem d'esports.
4:45 de la tarda.
Sí.
4:45 de la tarda. Una hora important. Important per dos motius. Primer, perquè és l'hora fixada perquè Xavi Hernández dongui la roda de premsa prèvia al Mallorca-Barça. S'ha acabat, per fi, el calendari FIFA, que ha causat estralls a la defensa del Futbol Club Barcelona. I anem a veure què ens explica Xavi d'aquest partit al camp del Mallorca i d'aquest partit on haurà d'inventar-se una defensa. Perquè, recordem, no Araujo, no Koundé, no Bellerín. O sigui que ha arribat l'hora de Gerard Piqué?
Sí. És que...
No, aviam.
És que mires a la banqueta i què tens?
Era una pregunta que estava pensant en que és una de les preguntes que potser se li ha de fer a Xavi Hernández. Bueno, en tot cas, mentre no arriba aquesta roda de premsa, avui a Esports Cope, un protagonista del vestidor del Mallorca. Un protagonista, si les comunicacions són propícies, sempre fem aquest parèntesi, protagonista del vestidor del Mallorca. A la una del migdia està programada la roda de premsa de Javier Aguirre, que és un tècnic que davant dels micros no deixa indiferent al personal. Sempre deixa alguna perla al tècnic balear. Al marge d'això, a l'Espanyol ja és oficial una cosa que se sabia de dies enrere, eh? La designació del doctor Claudio Rigo com a cap dels serveis mèdics del primer equip blanquiblau. Punt i final a una polèmica sobre l'estat dels serveis mèdics de la primera plantilla blanquiblava amb la designació d'aquest doctor amb àmplia experiència, sobretot en el món del calcio, a la Lliga italiana. Pendents de l'actualitat del Girona, si hi ha algun input sobre Estuani o no, que podria ser la gran novetat en el Girona Real Societat de diumenge, i escolti, li parlava abans de 4:45 de la tarda. Per què?
Per què?
Doncs perquè Jorge Vilda,
sí,
seleccionador espanyol femení absolut,
sí,
dona la convocatòria de la selecció espanyola pels dos propers partits amistosos.
Chan, chan, chan.
No, chan, 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 no, perquè no convocarà a cap de les 15 jugadores que van emetre o van adreçar-se a la federació demanant no tornar a la selecció espanyola mentre Jorge Vilda continués a la banqueta. Això sí, en principi, la compareixença del seleccionador està oberta als mitjans de comunicació, sentirem doncs el seleccionador espanyol dir la seva i expressar la seva versió de com està ara mateix aquesta situació. Mentre això passa, arriba una nova jornada de la Lliga Femenina i 15 jugadores, algunes d'elles del Futbol Club Barcelona, que no tindran convocatòria internacional. D'això ha parlat Jonathan Giraldez. Amb la prèvia de la segunda divisió, amb l'Andorra com a protagonista i els quatre catalans de la primera federació, arrodonirem la pàgina futbolística avui a Esportscope. Un Esportscope molt de divendres, molt de prèvia.
Sí, ja ho veig, eh? Doncs, José Luis, a la una més, moltes gràcies.
A la una més, senyor, adeu.
Cuida't, fins després. De seguida parlarem i ens cuidarem del teu somriure. Parlarem aquí a l'estudi amb el gerent d'Instituts Odontològics per parlar de salut dental i després parlarem del malbaratament alimentari. Parlem de que les llars, hi ha una estimació, en tot cas, un estudi que reflexa que, de mitjana, evidentment, les llars malbaraten un 34% dels aliments que compren cada any. D'això en parlarem tot això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
¿Qué tal, Paula? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Encantada de hablar con vosotros.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar García Muñiz, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Nos estamos fijando en nuestra formación profesional, que tiene cada vez más tirón, más oferta de estudios y más salidas profesionales.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Ya es mayor la tasa de empleo entre estudiantes de FP que entre universitarios.
Sí, así es. La FP tiene una tasa media de empleo del 42,2 frente a los grados universitarios.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Tiramillas a COPE Catalunya i Andorra. Viatges, cultura, literatura de viatges, gastronomia, bones idees per omplir el vostre temps d'oci. Tiramillas a COPE Catalunya i Andorra. Diumenge de 10 a 11 del matí.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
8 de cada 10 españoles tienen una hipoteca a tipo variable. Las hipotecas de la inmensa mayoría de los españoles van a subir de media 2.000 euros al año.
Sino también cómo te afecta.
Así se vive siendo vecino de un narcopiso. Solo un par de vecinos han querido hablar conmigo porque tienen miedo.
Hola, soy Pilar de la radio.
Uno de los pisos es narcopiso.
Efectivamente, sí. Viene muchísima gente durante el día, durante las noches.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña i Andorra.
Estàs informat.
Parlem d'instituts odontològics, parlem de la seva, de la teva i de la meva i de la de tots, la salut dental, que és una qüestió cabdal, cabdal en aquest cas. I tenim amb nosaltres el director executiu d'instituts odontològics, el senyor Roger Sobrepera. Roger, benvingut, com estàs?
Molt bé,
benvingut.
Gràcies.
Comencem per lo bàsic de tot, per la persona que no el tingui clar. Què és o què sou instituts odontològics?
Bé, Instituts Odontològics som una cadena dental de clíniques totes pròpies que es va fundar el 1988. Actualment tenim 34 centres, dels quals 28 estan a Catalunya. Uh-huh. I la nostra principal missió és que la salut bucodental deixi de percebre's com una preocupació i algo en què la gent, doncs, ostres, no li agrada anar al dentista, i que passi a ser una part important del benestar de les persones, no? Uh-huh. I que sigui algo més enfocat al benestar i no com a una preocupació com fins ara moltes vegades.
Tu no estava aquell punt de, ostres, he d'anar al dentista.
Sí, no, i a la frase feta, no?
Ostres, sembla que t'hagin de, jo què sé, de tallar una cama, però sí. Estic exagerant, evidentment, però sí que hi ha gent que té una certa... No diré rebuig, però que li fa cosa.
No, ja arrencant-se, no? I com s'associa molt al dolor, a passar-ho malament, i bé, vull dir, si es fa com nosaltres entenem que s'ha de fer i una salut bucodental integral, doncs totes aquestes coses es minimitzen de forma important.
Llavors, Roger, quina importància té establir com una rutina, no?, aquesta visita al dentista, com deies?
Bé, com tu dius, per nosaltres la salut bucodental ha de ser una rutina i un hàbit tal i com fem amb altres especialitats, no? Vull dir, anem al metge a fer-nos xequejos de colesterol, etcètera, etcètera, de tots altres paràmetres, i nosaltres entenem que la salut bucodental no ha de ser tractada de forma diferent i incorporant-ho com un hàbit, el fet de fer una revisió anual el que et permet és detectar grans o els petits problemes que et vagin sorgint i tractar-los a temps i que no derivin en aquests grans problemes que actualment molta gent associa a la salut bucodental i que aleshores és quan és més...
Difícil, més complicat.
És més difícil tractar-ho, no? Aleshores, si fas aquesta revisió anual pots anticipar i minimitzar molts dels problemes i que realment estigui enfocat en el benestar i no sigui sempre per solucionar dolor.
Clar, entre altres coses, és el preu. El preu sempre és una qüestió que sempre preocupa en funció de que t'has de fer, i és que quan vas al dentista, en funció de que toqui, doncs és un preu, és un altre preu, no? I és veritat que hi ha coses que són és un preu important. Quines facilitats oferiu quan hi ha aquestes intervencions importants en quant a les facilitats, no?, de pagament, les condicions de pagament?
Sí, evidentment, entenem que la salut bucodental en certs tractaments no és barata. El que passa que nosaltres tenim l'enfoc de que la salut va pel davant de tot i sempre donem el màxim de facilitats perquè el preu no sigui un inconvenient en el que el pacient pugui tenir el millor tractament possible. Aleshores, nosaltres treballem en diferents entitats financeres per oferir tot tipus de préstecs i finançament a períodes inclús de 60 mesos perquè es pugui fer front d'una manera còmoda a tot tipus de tractament.
Uh-huh. I després, per exemple, com es pot demanar una cita per una primera revisió a instituts odontològics?
Bé, el més fàcil és trucar al 900-131-002 o enviar a la pàgina web ioa.es, allà es pot demanar cita. Si passeu per davant de qualsevol clínica, evidentment, entrant també us donaran cita. I, bueno, remarcar que la primera revisió a Institut Odontològic és gratuïta i que aquesta primera revisió inclou un estudi radiogràfic, un diagnòstic i un pla de tractament integral.
Molt bé, ja sabeu, jo torno a repetir el telèfon, que el tinc aquí, 900-131-002. Aquest és el telèfon i el web és ioa.es, tal com sona, i llatina, ioa.es. O si, com bé ha dit el Roger, passeu per davant de qualsevol clínica d'instituts odontològics, doncs entreu i també podeu demanar aquesta cita. Doncs, Roger Sobrepera, director executiu d'instituts odontològics, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres per tenir-nos.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gran èxit de Wham, aquest Wake Me Up Before You Go Go, que em ve al cap, i avui precisament que parlarem de cinema, una gran seqüència de la pel·lícula Zoolander, hilarant, en tot cas, il·lustrada amb aquesta cançó. Bé, parlem d'una qüestió molt seriosa, i va ser el Dia Internacional contra el Malbaratament Alimentari, i una d'aquestes enquestes que es fan doncs deixen una conclusió preocupant, i és que de mitjana les llars malbaraten un 34% dels aliments cada any. Com està afectant tot això, tant el malbaratament o la conscienciació contra el malbaratament i també la inflació al banc dels aliments? Parlem precisament amb el president del Banc dels Aliments de Barcelona, el senyor Lluís Fatxó Viles. Lluís, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre'ns. Què suposa el malbaratament alimentari a la societat, en aquest cas? Malbaratem molt els aliments?
Bé, les quantitats que es malbaraten d'aliments, encara que a vegades es passen desapercebudes, són enormes. De fet, la FAO diu que un de cada tres aliments que es produeixen acaba doncs, no complint la seva finalitat, per tant, malbaratant-se. Per tant, estem parlant d'un fenomen molt important que ens afecta a tots, que ens afecta a les nostres cases, que ens afecta a tot arreu. Penseu que doncs, la Generalitat, per exemple, estima que aquí a Catalunya doncs, hi ha uns 34 quilos d'aliments que llancem o que malbaratem a la nostra pròpia llar. No? Per tant, són coses que ens afecten. És el pa que ens queda, és allò que se'ns fa malgré la nevera, etc. Però també es malbarata a tot al llarg de la cadena alimentària, doncs, en els supermercats, en els majoristes, en els productors. És a dir, aquest és un fenomen que, malauradament, doncs, es produeix amb unes quantitats enormes. I aquesta és la gran contradicció. Aquesta és la contradicció que tu estaves dient. És a dir, per un costat, doncs, estem ara veient una crisi alimentària que afecta i que afectarà a moltes persones, i, per altra banda, doncs, estem veient com s'acaba fent malbé, doncs, molt del menjar del que es produeix.
Clar, el curiós és que la pregunta, Lluís, seria: es produeix al planeta suficients aliments? Sí, de sobres. Estan ben repartits? No, no estan ben repartits i es malbarata una bona part. Possiblement, igual m'equivoco ara, tu tindràs una percepció millor que la meva, i cada cop hi ha més consciència, no?, d'intentar frenar tot això. Parlem de majoristes, parlem de grans cadenes, potser no sé fins i tot si ha arribat ja a les llars, però la consciència cada cop em dóna la sensació que cada cop és major.
Mira, això és molt clar. Quan el Banc d'Aliments fa 35 anys es va crear, era l'època del usar i tirar, no?
Sí.
I aleshores va sortir un il·luminat que va dir que s'havia de recuperar el producte que es desperdiciava en un lloc, i que sempre és un problema de distribució, i en canvi amb altres en faltava, no? I això és la tasca que fa el Banc de l'Aliments, no? Aleshores, això, que en aquell moment era doncs, una visió d'un il·luminat en aquell moment, doncs ens ha anat assumint, de tal manera que en aquests moments disposem a Catalunya d'una llei de malbaratament I en aquest moment, doncs, les Corts Espanyoles estan acabant de debatre, doncs, també una altra llei del malbaratament. Per tant, quan això ja es passa a llei, doncs ja vol dir que la sensibilitat és molt gran, no? I tothom ha de fer un esforç, ha de prendre consciència d'aquest fenomen i ha de fer l'esforç de recuperar aliments.
Uh-huh. Com està la situació ara mateix? Com ha estat l'evolució en el banc dels aliments? Parlem de la situació actual. Venim d'on venim, que és de la crisi de la Covid, que ja vam parlar de la necessitat i que augmentava la demanda. Ara, amb aquesta inflació, com està la situació? Està augmentant la gent que necessita buscar aliments?
Bé, la gent està augmentant encara a poc, però tenim totes les evidències de que ens vindrà aviat, no? Perquè nosaltres al final no diguem, el que fem és una mica d'intermediaris, no? I les alarmes ens estan ja arribant de la gent que està al peu del carrer. Pensa que nosaltres hem partit que a primers d'any, doncs que portem, doncs ho estem fent arribar aliments a un 20% més de gent que abans del Covid. Per tant, el Covid ja ens ha deixat, diguem-ne, un conjunt de persones que no s'han sabut sortir i que, diguem-ne, ja podem dir que s'han cronificat, no? I ara estem veient com estan doncs, gotejant i entrant altres persones en una situació doncs, de precarietat alimentària. De manera que el que ens està afectant en aquests moments a la butxaca, doncs té dues conseqüències molt clares. Per un costat, doncs, que no arribem a final de mes i els aliments són necessaris, i això fa que una part molt important que ja, que ja existia, però que ara s'incrementa, de persones doncs, es veuen obligats a alimentar-se amb aliments que són molt menys sants. Les persones, amb les donacions que ens estan fent, bé, també hi ha hagut el fenomen de l'Ucraïna, que hi ha hagut una gran solidaritat, però a vegades aquesta solidaritat s'ha desviat tant cap a Ucraïna que ha abandonat una mica la part més local, no? I aquí ens han ressentit totes les organitzacions, doncs, que les donacions en aquest moment ens han disminuït. I, per altra banda, que nosaltres, una de les fonts importants que nosaltres tenim és la recuperació d'aliments del malbaratament, doncs això, doncs, diguem-ne que algunes parts de la cadena alimentària que també ens en ressentim, és a dir, que el ser el bebé més demanda que oferta, doncs fa que hi hagi menys excedents i, per tant, el qual és bo, eh? Amb això ens alegrem, però això ens afecta que nosaltres en què, doncs, també rebem menys donacions podem recuperar menys de malbaratament amb algunes, pateixo, de les baules de la cadena alimentària. Amb altres, perquè hi ha acords i perquè s'ha avançat en processos, doncs hem recuperat, per exemple, en tot el que és recuperació d'aliments de lo que són els supermercats. Això, sortosament, per millor gestió, doncs hem anat avançant, no? I això, una cosa ha compensat a l'altra. Però vaja, ens afecta el mal. Ens afecta tot plegat, evidentment.
Doncs senyor Lluís Fatxó Viles, president del Banc dels Aliments de Barcelona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Molt bé, fins la propera.
Fins la propera, moltes gràcies. És una qüestió, estem parlant de que, a més, això té uns efectes col·laterals importants, com, per exemple, l'efecte del canvi climàtic. La producció i els residus d'aliments, els gasos que provoquen. Bé, és una qüestió de reorganitzar, i si es fan suficients o es produeixen suficients aliments en tot el planeta per alimentar tota la població, sí. Se van repartits? No. És un problema. Bé, suposo que és una qüestió de consciència, també, i cada cop més estem més conscienciats davant de tot això. De seguida parlarem de la missió d'ART. La missió d'ART és una proesa tecnològica amb participació espanyola, participació catalana. De fet, la participació de l'Institut de Ciències de l'Espai, ICSSIC, i l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, mitjançant el seu membre, Josep Maria Tigro, amb qui parlarem en una estona sobre aquesta proesa. Però abans, ja sabeu que del 16 al 30 de setembre tenim la quinzena pel control de PES a Mundo Natural. Recupera la línia després dels accessos de les vacances amb aquest 3x2 en productes de parafarmàcia Mundo Natural. Per exemple, Fitolip Captagràs, Fitolip Dren, Simbioline Quemagràs, Garciforce, Tens cap dubte? Doncs t'assessoren gratuïtament en el 91 446 0000 o pots enviar un mail a info@parafarmaciamundonatural.es. I a més, per compres superiors als 40 euros, les despeses d'enviament estan incloses a Península i Balears. Aquesta promoció doncs no és acumulable i és vàlida a Parafarmàcies Mundo Natural i a parafarmaciamundonatural.es i, a més, aplicable a 3 unitats de la mateixa referència. I de seguida analitzem i preguntem aquesta participació espanyola en el desviament de l'asteroide, aquesta missió barra experiment en el cas suposat que vingués doncs, un objecte com aquest, una pedra de dimensions importants en camí de col·lisió contra la Terra. De seguida en parlem aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Granada recibe a su nuevo arzobispo coadjutor, Monseñor José María Gil Tamayo. Después de 4 años al frente de la diócesis de Ávila, el Papa Francisco le ha encargado esta nueva misión pastoral. Desde la Catedral de Granada, Santa Misa de toma de posesión del nuevo arzobispo coadjutor. El sábado por la mañana, en 13.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo, con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Llega el mejor día de la semana y tú, Sibarita, estás sin protos crianza, ¿eh?
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true.
La missió DART és una proesa tecnològica. Està clar. Quan et pares a pensar... Ara ho veiem i ho considerem normal que llencen allà un presto, un satèl·lit, a impactar contra un asteroide que està a milions de quilòmetres. I encerten. Encerten. És que només dir això ja et fa... T'has de fer una idea de com de gran és aquesta proesa tecnològica dins del que seria l'experiment, entre cometes, d'intent de defensa planetària, no? Parlem precisament amb l'astrofísic Josep Maria Trigo, que és membre de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya. Josep Maria, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia. Sí, jo pertanyo a l'Institut de Ciències de l'Espai, del FESIC, i a l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya. Gràcies per l'entrevista.
Doncs és un plaer que estiguis aquí amb nosaltres. D'entrada, sembla increïble poder encertar a un objecte tan petit amb un objecte encara més petit i des de tan lluny. Això com es calcula?
Bé, evidentment, les òrbites dels objectes, particularment aquest asteroide doble, que recordem que és un asteroide potencialment perillós, s'acosta lo suficient i té unes dimensions suficients. De fet, els dos són asteroides potencialment perillosos pel seu diàmetre, que això normalment se considera per a objectes del voltant de 150 metres de diàmetre. I òbviament, coneixem bé les seves òrbites, però efectivament una missió d'aquestes característiques, que a més va completament autònoma, perquè se tracta d'una missió robotitzada, i l'impacte ho va fer de manera bàsicament autònoma i fent servir moltes noves tècniques, no?, de visió automatitzada. Mm. I bé, realment és un exemple de fins a quin punt l'exploració espacial ha arribat a uns límits insospitables fa dècades.
Clar, jo Josep Maria comentava que precisament un dels objectius era aquest assaig, no? Intentar desviar la direcció d'aquest objecte com a assaig d'altres objectes que anessin en col·lisió cap al planeta per poder-los desviar. Aquesta seria la missió principal?
Sí, correcte. De fet, la missió principal és quantificar els efectes d'un impactador cinètic, perquè estem convençuts que per a objectes d'aquestes dimensions és el millor mètode transferir el moment cinètic de la sonda, en plan kamikaze, contra l'asteroide. Evidentment, aquí ho fem també sense conèixer l'estructura de l'asteroide, sense saber a priori on anem a colpejar-lo, perquè sí que ho hem aconseguit al mateix centre, però certament hi ha moltes incògnites, que sobretot el que pretenem és, en una col·lisió de boles de billar, la col·lisió bàsicament és elàstica, perquè no hi ha pèrdua de massa. Però en una col·lisió d'aquestes, com excavem un cràter i llancem molt del material en direcció oposada al projectil, en aquest cas la sonda, doncs hi ha una part inelàstica que és precisament el que desconeixem, perquè mai s'havia fet una prova d'aquestes característiques en un asteroide, sí que s'havia fet en un cometa, en el cometa Tempelú, fa 17 anys, la sonda també de NASA Deep Impact, i va aconseguir desviar lleugerament l'òrbita del cometa. Però, òbviament, en aquest tipus d'asteroides, que són una amalgama de grans roques, que són el que s'anomenen piles d'escombreries, no? Una rubble pile, evidentment desconeixien els efectes. Ara veiem que segurament fins i tot s'ha magnificat degut a la quantitat de material que la col·lisió ha produït i ha llançat fora de l'asteroide.
Bé, per exemple, un asteroide d'aquest tamany, el Dimorphos, suposaria una amenaça contra la Terra?
Una gran amenaça, efectivament. Per posar un exemple que tothom pugui entendre, recordem 30 de juny 1908, Tunguska, un objecte, potser el fragment d'un cometa, el cometa Encke, d'uns 50-60 metres, va impactar contra l'atmosfera sobre de Sibèria, a la regió de Tunguska, i va arrasar 2.200 quilòmetres quadrats de taiga siberiana. Per una diferència horària d'unes 6 hores, 6 hores molt més o menys, no va produir milions de víctimes caiguent sobre Sant Petersburg. Si això hagués passat, realment la nostra consciència col·lectiva sobre el perill d'impacte per asteroides ja no seria la broma típica, sinó que realment estaríem preocupats, no? Com estem preocupats els científics, perquè hem de recordar que tot i que tenim catalogats els asteroides més grans, de les mides de Dimorphos, no de Didymos, que són 760 metres, de Dimorphos, que són 160 metres en avall, n'hi ha milers d'asteroides.
Clar, de fet, no es poden controlar.
Un 60% encara no els coneixem. O sigui que podria ser que d'aquí uns mesos, uns anys, trobéssim algun d'aquests, per exemple, de les dimensions de Tunguska, i en una ruta directa de col·lisió amb la Terra. Aleshores, l'objectiu que teníem era escurçar aquesta òrbita, el període de traslació, 74 segons. Aleshores, jo penso que és possible que l'hagin aconseguit.
Llavors, fem una mica de ciència-ficció en aquest cas, no? Que pot ser. Imaginem que ve un objecte d'aquestes característiques en trajecte de col·lisió. I llavors, tenim aquesta defensa i tenim aquestes sondes per ajudar a desviar l'impacte. Quant de temps necessari o quant de temps es necessita des de que quan es localitza per llançar una d'aquestes sondes i desviar prou un possible asteroide que vingués en rumb de col·lisió perquè no impacti? És a dir, s'arriba a temps? Perquè, clar, suposo que això necessitarà uns temps i uns marges d'actuació, no? O quan es descobreixen aquestes coses ja estan tan a prop que, ostres, és molt difícil.
efectivament, aquí la qüestió és, la clau de tot radicaria en tenir un servei continu de monitorització que fins i tot és de l'espai, eh? Algun telescopi o un conjunt de telescopis en òrbita, telescopis dotats d'un gran camp treballant en l'infraroig, perquè en aquesta longitud d'ona els asteroides emeten molt, perquè durant el dia, quan estan il·luminats, després emeten part d'aquesta radiació, que és l'efecte que trobem a la Terra també, les nits que tenim núvol, per exemple, no fa tant de fred, i això és perquè la pròpia radiació infraroja del calfament durant el dia s'emet a l'espai. Doncs els asteroides passa una mica igual, i aleshores, treballant en particular en la llum infraroja, podem detectar també asteroides més petits.
Bé, doncs, Josep Maria Trigo, astrofísic de l'Institut de Ciències de l'Espai i CSSIC i membre de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, i bé, felicitats per la part que et toca amb tot això.
Gràcies, igualment.
És un equip, imagineu, l'equip que cal per fer tot això. És, de fet, fins i tot, les següents proves podrien, això diuen uns quants experts, portar fins i tot explosius. En aquest cas, no portar explosius, aquesta sonda. Fa por, pensar això. Fa una mica por. Una mica de por. I cert, quan es posa exemples com el de Tunguska, per aquells que estiguin una mica així, tornaré a repetir, va passar 1908, doncs a la regió siberiana de Tunguska, a Rússia, doncs un d'aquests asteroides doncs va esclatar a certa alçada a l'atmosfera, va entrar i va esclatar i va provocar un autèntic desastre ambiental durant en uns quants quilòmetres quadrats, uns quants milers de quilòmetres quadrats. Imaginem que això passa sobre d'una ciutat, pues un desastre, no? Bé, teniu gana? Perquè igual parlar de l'espai, parlar de meteorits us ha obert la gana. Doncs tenim la recomanació, Restaurant la Salut. El Restaurant la Salut, al carrer Sant Jaume 78, de Parets del Vallès, t'ofereix una experiència gastronòmica amb plats d'estil tradicional i d'altres de cuina moderna. Hi ha uns quants menjadors i, a més, terrassa a l'aire lliure, que si tens un event, com jo què sé, una boda, una comunió, una celebració, o reunions d'empresa, potser una boda a la tardor no hi ha tantes, no? Però comunions són més cap al bon temps, però si igual una reunió d'empresa o una reunió familiar, no? Doncs és ideal per bodes, celebracions, reunions d'empresa. Restaurant La Salut, al carrer Sant Jaume 78, a Parets del Vallès. Truca al 627-62-82-14, allà està l'Emili, i t'atendrà molt amablement, ja ho veureu. 627-62-82-14.
Hola, Rafa. Muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Carlitos? Muy buenas.
¿Cómo estamos?
¿Todo? Rafa Nadal, Carlos Alcaraz.
¿Con qué porcentaje de jugadoras tiene Bilda buena relación del vestuario?
Yo creo que con todas.
¿Cómo con todas?
Jorge Bilda, Marco Asensio.
¿Te ha llamado el Barça?
Pues, sinceramente, no lo sé.
¿Cómo no lo vas a saber?
Pablo Laso.
Esto no es una pataleta. Yo no quiero dar pena. Yo no... no
si nada. Es noticia, está en el partidazo de COPE.
No se pierdan el partidazo, día muy especial de radio.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
La trampa llega ahora con los periodos en prueba de los contratos. El número de trabajadores que no supera el periodo de prueba se ha multiplicado por 9 desde el comienzo de la reforma laboral.
Yo creo que estamos atendiendo aquí a una picaresca y es una manera de tener contratos temporales encubiertos.
Porque ¿qué?
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
¿Qué ayudas hay para los agricultores por los efectos de la sequía?
¿Cuándo se van a frenar los costes de producción para ganaderos?
¿Por qué sigue subiendo el aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las lluvias han sido casi un 25% inferiores a las normales.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Arribem a la una, hora de tancar Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Obrirem migdia des de COPE Catalunya i Andorra i obrirem parlant de la extinta transhumància a Catalunya, que té molt a veure amb els incendis. La transhumància, el pastoreig d'ovelles, doncs neteja el sotabosc. De seguida en parlarem a migdia. Arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia COPE amb Pilar García Muñiz.
La una, las 12 en Canarias.